Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Les tietes de La Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Ai, que em fan riure. Va, 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Celebrat carnaval o no?
No, carinyo, ja saps que jo a aquestes edats...
No,
ja,
eh?
Pobreta de mi, ja.
A casa que s'està molt bé.
No, tampoc.
Ah,
vaig sortir...
Ah, veus? Una cosa has fet.
Ah, clar, però no anar al carnaval.
Val. Laura Rabanal.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com estàs?
No?
Pues bé, estupenda.
Tu la teva, eh? Com sempre.
Més o menys.
No, la vull saludar amb ella perquè té coses a explicar-nos. Consol Rovira.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
La més festivalera.
Vas passar una fotografia. Amb una perruca.
Me la vas demanar, eh?
Sí, amb unes ulleres grans. Sí.
I quina boqueta de pitimini.
Sí.
Oh.
Però es pot saber on t'anaves, o no?
Sí, anava a Sitges.
Vas a Sitges? Al Carnaval de Sitges vas anar?
Vaig al Carnaval de Sitges.
El més modest, trobo.
Sí, el més suau, sí. No, i també vaig anar a la Merengada de Vilanova, També vaig anar a la Merengada de Vilanova.
També? No pares.
Divertidíssim, me va encantar.
Sí?
Tothom tirant merengue per tot arreu, et poses perdut.
Mira, veus? Avui esteu ben contentes, trobo, perquè... Clar, és que ens acompanya...
Un actor guapo.
Un actor de luxe. Ell és Oriol Terrasson, actor, director, dramaturg i membre de la companyia teatral Les Andonietes. Com a director artístic de Les Andonietes, ha dirigit espectacles com El mal de la joventut, ja ho direm bé, de Ferdinand Bruckner, Molt soroll per res, de William Shakespeare, Stockman, de Henry Gibson, Somni Amèrica, Otelo... entre una altra llarga llista de noms i d'obres teatrals. Pel que fa a la seva faceta com a actor, l'hem pogut veure sobre els escenaris de grans teatres amb espectacles com Julieta, sota la direcció de Josep Maria Mestres, que, per cert, fa poques setmanes estava en aquest estudi, Pluja seca, La jungla de la ciutat, i a la televisió també l'hem vist protagonitzant sèries com Los misterios de Laura, Seis hermanas, Tornarem, Com si fos ahir, o fins i tot El nudo. Una llarga trajectòria que ara se li suma un retorn als escenaris de Les Andonietes, als escenaris de Barcelona, com dèiem, amb l'obra Kiss Me Love, una obra sota la direcció i autoria del nostre convidat. Oriol Terrasson, molt bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Navegat pel mar salvatge, m'he enfilat al d'un turó, pensant que potser et trobava, però hi havia un vell canó.
Feies air guitar, que se'n diu. Oriol, ara parlarem del retorn als escenaris de Barcelona, de Les Andonietes, però abans explica'ns una miqueta. A mi m'agrada molt jugar com els hi fan els nous jugadors del Barça, no? Aquell de pequeñito i eres del Barça. De petitó ja tenies vocació d'actor, no?
No, gens.
No?
Gens. A més, era molt tímid. De fet, quan li vaig dir a ma mare... Jo estudiava filosofia, la carrera, i quan li vaig dir a ma mare... I això ho deixo, i me'n vaig a fer d'actor. I ma mare em va mirar i em va dir... Si ets molt tímid. Tal qual, I vaig dir, ja, però... I mira, aquí estem.
Què et va cridar l'atenció per dedicar-t'hi?
No ho sé. Probablement per això ho faig. Saps? No ho sé.
Mira, t'ho preguntaré d'una altra manera. Què és el millor de dedicar-t'hi a la interpretació?
És divertit. És molt divertit. Actuar és molt divertit. I t'has d'envoltar amb gent que creu i que disfruta d'inventar-se coses, mons, coses, històries, no? Explicar històries és molt divertit. I envoltar-te de gent que fa això, doncs...
Si et preguntava el millor, deixa'm preguntar-te el pitjor, va.
El pitjor d'aquest ofici? Que has d'estar contínuament demostrant que saps fer-lo. Uh-huh. Saps? Vull dir, se suposa que quan una persona porta 15 anys fent taules... i el contracte és perquè et faci una taula, saps que la taula tindrà quatre potes, s'aguantarà, tal i qual. Si tu ets actor i fa 15 anys o 20 o 30 anys que treballes, cada vegada has de demostrar que ets capaç de fer-ho.
Ara ho dèiem, T'hem vist en escenaris de teatres com en la gran pantalla. Què, ets un actor de teatre que també fa cine? O un actor de cine i televisió que fa teatre?
Tot.
Jo no crec que teatre... Sí, jo crec... Sí, de fet, triar és molt difícil, però sí que tinc clar que teatre em faré sempre. Uh-huh. Vull dir, la televisió m'han de trucar. El teatre, si no, me'l faig. Uh-huh.
Molt segur que et recorden per posar-te la pell de Martín Maresca a la sèrie Los Misterios de Laura de Televisió Espanyola. Quins records tens d'aquella època?
És que és un moment molt important perquè, primera, que a mi em va ajudar molt perquè em va ajudar a col·locar-me, no? Que sempre fa falta alguna feina que et foti una empenta. Vaig tenir la sort de treballar amb Maria Pujalte, que és una actriu immensa, i una cosa molt xula és que és una sèrie que la gent s'estima. Vull dir que la gent segueix, fa molts anys allà, i la gent segueix parlant-ne i segueix demanant capítols i, no sé, veure que has fet una feina i que ha arribat realment, perquè hi ha moltes feines que fem que ningú la veu.
Saps? Fa anys, però la gent pel carrer encara et para i et diu Martín.
Sí.
Perdó, Joan, digue'm. Encara la continuen fent.
Sí, la sèrie sí.
Però per les vespres?
Sí, sí, sí. Sí,
de fet...
Ja ara en farà més.
O sigui, i els capítols antics els segueixen passant perquè segueixen tenint...
vigència, encara.
I ara en farem més.
Ara en farem més.
Farem dos més.
Si ens fixem en el present de l'Oriol Terrasson, hem de parlar de la companyia teatral, ho dèiem, les Antonietes, que el dimecres vinent, l'1 de març, tornen als escenaris de Barcelona, concretament al Teatre Acadèmia, amb l'obra Kiss Me Love. Què és Kiss Me Love?
Kiss Me Love és una obra que barreja música, o sigui, és una obra de teatre amb la que es barreja la idea d'un concert. Mm-hmm. Té molt a veure amb la música. El títol és en anglès perquè està una mica manllevat d'una cançó de John Lennon i Yoko Ono, que es diu Kiss, 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 que la primer vers és Kiss, 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 Kiss Me Love. Mm-hmm. I el meu, un dels personatges està obsessionat amb Lennon i aleshores, bueno, d'aquí em va venir una mica la idea, no? És la història de dos músics, però un perd la memòria per un accident. I llavors l'obra és què fas? Qui és més, de fet, la gran pregunta és qui és més dependent? La persona que necessita ajuda o la persona que necessita ajudar?
Bona.
Saps? Aquesta pregunta està durant l'obra tota l'estona. Realment, tu el veus a ell dependent, però veus el germà que està desesperat intentant ajudar-lo i no se'n surt. I dius, però sí, està més dependent l'altre, saps? Uh-huh. Perquè l'altre encara segueix somiant. I la vida a vegades és... Si no somies que passaran coses... Jo volia parlar dels somnis. Els somnis sembla que siguin coses dels nens, oi? Però no, la gent gran que no és nen també ha de somiar, no? Somiar què vols ser, què vols fer... I jo volia donar veu a això, no? I són persones que tenen uns somnis però és que no saben com aconseguir-los, no? I entremig de tot això n'hi ha una persona que ja no en té perquè senzillament ha perdut la memòria. Uh-huh. Llavors, qui viu més fàcilment la vida, no? Com es viu la vida? Bueno, és una mica això.
Dèiem que aquesta obra serà a partir de l'1 de març al teatre Acadèmia i jo pensava, Oriol, últimament ha estat molt en auge la Sala Petita, no?
La Sala Petita és la sala que nodreix el teatre. Vull dir, tota la vida que va... Ara li diuen de proximitat, no sé en quin moment van canviar el nom, abans es deien teatre, sales alternatives i ja està. Sí. Això de proximitat, dic que està tan a prop el Goya com, saps? Depèn d'on estiguis, de Barcelona. Però bueno, ara li diuen així. I són realment el caldo de cultiu de tota sala, de tota cultura d'una ciutat. Vull dir, les sales petites, on tothom està treballant, treballes molt més per poder moure aquells espais, no? I, sincerament, costa el mateix portar 1.000 persones que 100. T'asseguro que és... Perquè també el que porta 1.000 persones té una capacitat de comunicar la seva feina molt superior, i al final t'adones que portar gent costa molt, però la força que... La feina que fa la sala petita és el que va fent, no sé, que la gent es vagi acostumant, el teatre està més a prop, sembla més proper, no ho sé.
Ara em deies portar gent costa, eh? Com està el teatre català?
Suposo que... Jo què sé. No vull dir malament perquè no soc, vull ser pessimista, però tampoc et diria que bé. Està com està, vull dir, al cap i a la fi jo sempre tinc la sensació que... Bueno, jo m'he dedicat a això perquè era un món, no sé, no era... mainstream, com es diu ara mainstream? Les coses s'han de dir en anglès, si no, no mola. Com es diu mainstream? Saps? Que sigui a l'última, no?
Sí, sí.
Saps? Jo sempre he fet una cosa alternativa, no? Per mi el teatre era una cosa que... De minories, això volia dir. Uh-huh. De minories, no? Llavors, pues, com va el teatre? Pues de minories.
Kiss Me Love, que estarà, com dèiem, al Teatre Acadèmia a partir de l'1 de març fins al...
19 de març.
Fins al 19 de març, després gira?
Sí. No està feta, però la farem.
Digues que sí.
Convençudíssim, eh? M'ha agradat això.
Sí.
Des que vau estrenar un dia qualsevol, crec que era el 19, a la Villarroel, les Antonietes, que no havíeu tornat a trepitjar un escenari a Barcelona.
Sí, sí, la pandèmia ha sigut dura, eh? Per nosaltres, per molta gent, i per nosaltres ha sigut dura. Teníem dos espectacles, un a Barcelona i un a Madrid, els dos van caure, i això ens va trastocar molt els plans. Un dia qualsevol va fer molta gira durant la pandèmia, això sí que és veritat, però no a Barcelona, i hem estat a punt de sucumbir sota el Covid i desaparèixer, eh?
No.
Però aquí estem.
Mai.
Mira les elles. Els hi falta poc per ser revolucionàries, eh? Ja. Només fa falta que els hi diguis i ja
si
està.
Si vols et vindrem a fregar l'escenari, el que sigui, però tu endavant.
Va, de seguida et tiro, com sempre dic, et tiro les lleones i de seguida et pregunten elles. Abans, però, parlàvem del 19, d'un dia qualsevol. El que sí que heu fet un dia qualsevol és portar-la a Madrid.
Sí. Sí, sí. És una de les coses... Bueno, perquè aquí va anar tan bé que va venir un productor de Madrid, va veure l'obra i va dir, ostres, la vull fer. Aquí també va ser una mica complicat perquè just anàvem a fer-la a Madrid just quan la pandèmia, vam haver de passar 2 anys, vam pensar que no l'aconseguiríem fer, finalment la vam aconseguir aixecar, l'any passat es va estrenar i ara encara està de gira per Espanya.
Per qui no conegui el que són les Antoniades, quan neix això? Quan neix aquesta companyia?
Pues mira, abans els estava explicant, el 24 farà 15 anys. O sigui, vam néixer l'any
2009.
Jo soc de lletres, ha quedat clar, vale? Sí, el 99.
99.
És el que t'estic...
No, el 99, no, el 2009.
El 2009, perquè estem al 23.
Exacte, bueno, algú que t'assenya. Ja.
Tu vas començar el 1993.
Sí, exacte. Sí, això ja...
Això sí.
Sí. Va, clar, és que ara dic... No, això.
Neix el 2009, com?
El 2009, amb el mal de la joventut a la Sala Muntaner. I des de llavors, menys amb la pandèmia, cada any hem fet una obra.
Ara em deies 2024, feu 15 anys, la prepareu grossa o no?
Sí.
Sí?
Però no et puc dir què, perquè no ho sabem què, però la preparem.
Bueno, però ens tens que avisar, que no, nosaltres també...
Com avisar? Té que t'ho revindre.
Ara.
Clar.
Va, ara sí que et llenço les lleones. Carme, va, tira.
Tira, bueno, ja hem parlat bastant, hem parlat de moltes coses... Però jo voldria saber per què només 3 setmanes? Que és que o us obliguen o sou vosaltres que ho demaneu?
No. Els teatres tenen les seves pròpies polítiques. Normalment són 4 setmanes. Normalment. El Teatre Acadèmia fas una setmana menys. A canvi, et donen una setmana més per muntar l'espectacle dins de la sala. Perquè normalment tu entres un dilluns, muntes l'escenografia en un dia i estrenes el dimecres i llavors tots anem, que ens falten dies. Llavors el públic ve, però nosaltres encara anem corrent darrere l'escenari dient ara que ve. Llavors aquest teatre, perquè puguis fer una implantació escènica una mica més ben feta, amb una mica més de calma, doncs et donen més dies. La llàstima és que llavors et treuen funció. Però bueno, si la cosa va bé, pues, sempre a vegades hi ha la possibilitat de seguir.
Queda la porta
tornar,
oberta.
O...
Laura.
Jo penso que tot actor i tot artista, el que és el fet de tindre el públic davant, li fa falta al públic. Això de
motiva,
que...
motiva molt.
Exacte, gràcies, Carme, moltes gràcies.
Ui, com esteu avui, per favor?
És que estem contentes.
No, bé.
Estem contentes.
Bé.
Oi que és una altra cosa, el fet de tindre el públic, que te pugui aplaudir, que vegis la resposta immediata del bon fet.
Clar, al cap i a la fi ho fas per ells. O sigui, clar. Jo realment, quan escric, quan assajo com a actor, director, és igual, jo sempre estic pensant en el públic. Estic pensant, i quan dirigeixo estic pensant com explicar millor la història, perquè al cap i a la fi l'expliquem pel públic. I aleshores, exacte, quan el tens allà, és comprovar que realment les teves idees estan arribant o no. Et permet també adonar-te de que igual has de canviar coses o dir, no estic connectant amb el públic. Jo a vegades tinc problemes pensant en quin espectacle farem el proper cop. I penso, és que no sé de què parlar, perquè a vegades noto que m'he desconnectat de la gent. Llavors, veure'ls allà és el que li dona sentit. Perquè, per exemple, quan fem una sèrie, és molt xulo. Sí. Quan la gent et para pel carrer, per almenys t'adones que allò està arribant. Però si no, jo he fet sèries, exacte, que no sé si la gent les ha vist, no se'n recorden, no ho sé. Com tens un espectador davant, o s'ha dormit,
Mitificar o desmitificar, no ho sé, eh? Però es diu molt que a causa de les reaccions del públic una obra sempre és diferent un dia rere l'altre. Sí. Això és veritat, eh?
Això és veritat perquè de fet, la nostra feina realment per assajar és aprendre a fer l'obra i després intentar repetir-la el més fixa possible, perquè és que és inevitable. Hi ha gent que reacciona, a vegades la reacció és més llarga, és més curta. La mateixa funció, hi ha dies que dius, riuen molt, hi ha dies que dius, avui no riu ningú, què està passant?
Inclòs tu també, com a persona,
exactament.
Tu pots actuar d'una manera o pots actuar d'una altra.
Si tu faràs el mateix,
millor, estaràs exacte. Pitjor.
O sigui, el teatre és un... Bueno, l'art en general, però el teatre és comunicació. Si jo estic parlant amb una persona i aquesta persona veig que està mirant el mòbil, mira cap a l'altra banda, etc. Tu mateix, hi ha dues opcions. Una, l'altra persona no li interesses tu gens.
És tonto, acaba.
Exacte. O tu no et saps comunicar. També pot ser que sigui culpa teva. El teatre té el mateix. Jo estic dalt d'un escenari comunicant-me amb uns espectadors. Si no hi ha connexió, algú ho està fent malament.
Sí.
I aquesta feina és el que dona sentit al que estem fent. I llavors és quan notes que tu un dia estàs amb ressaca i fas la funció i dius, avui no tinc energia. Però l'has de fer igualment. O el públic també té ressaca, o fas la funció després d'un diumenge. No és el mateix un públic de dijous al vespre que de diumenge.
Totalment
d'acord. No, a la ràdio no me tinguis en compte, que estic pendent de la peixera, del temps, clar, de l'ordinador. Però t'escolto igual. Consol, va.
Mira, jo et volia preguntar... Vull dir moltes preguntes, però bueno, que no tenim temps...
No, tira. Que no tenim... Sí, tant que tenim temps.
Bueno, a mi em fa gràcia el nom de la teva companyia, les Antonietes. És que a mi em sona a Tietes.
Tietes, no sé per què, no?
Sí.
Té
sí,
alguna
sí,
a veure?
Sí.
Ve d'aquí.
Ve de les Tietes.
Sí, és veritat?
Sí. Perquè la companyia va néixer a Lleida, perquè la meva sòcia i la noia que havia abans també de sòcia, no, que érem tres, elles dues són de Lleida, no? I les Antonietes eren les tietes, aquestes tietes que xerren, que tal... Que no
sé. Nosaltres!
I d'aquí ve lo de les Antonietes. Sí que és veritat que quan van pensar en el nom no pensaven que després m'incorporaria jo i que fotríem un teatre a vegades més punky i tal, no? Però està bé, perquè a vegades... Ara ja ens coneix tothom, però quan vam començar la gent... Vam començar amb El mal de la joventut, que és una obra existencialista de l'any 24, que és una crida a Europa, en Viena, any 24. Imagina't, abans de la guerra, entre guerres, fatal, no? I clar, les Antonietes, i la seva primera obra era aquesta, i la gent era com... No ho acabo d'ubicar, això no valora, això.
Ara ens ho deies, Oriol, jo faig un teatre més punky. Què vol dir un teatre més punky?
Més desenfadat.
Més... no ho sé. Que sempre hem intentat, i avui m'ha acompanyat aquí a venir aquí a la ràdio, m'ha acompanyat la Fàtima, que hem treballat molts cops junts, amb les Antonietes, i sempre hem intentat no que la tradició cultural, o sigui, teatral, que hem après a l'escola o que hem vist après veient espectacles, hem intentat que no ens marqués massa. Coses tan senzilles com, per exemple, nosaltres no tenim mai... cortines. Si fes qualsevol espectacle de les Antonietes, mai hi ha el que se'n diu les cametes perquè els actors s'amaguin al darrere. Sí. Però jo sempre penso, tu com a espectador saps que hi ha un tio al darrere d'una cortina fent veure que ara entrarà. I diu, però si està darrere la cortina, dic, treu la cortina i que l'espectador vegi que hi ha un actor.
Ja no falta que ho feu.
No? Llavors, per exemple, coses així, no? Quan anàvem als teatres a fer bolos i dèiem, traieu-nos totes les cortines, i et mirava el cap tècnic dient, en sèrio? O sigui, ara m'he de pujar la cara. A treure tot aquest... Jo deia, sí, tio, que això és de cortines, perquè em semblava teatre com molt clàssic, no? Doncs vam intentar treure un munt de convencions que hi eren, i es va fer una senyal, no sé, d'identitat nostra.
El teatre en general s'ha de modernitzar, ha de canviar la manera de fer i la manera de comunicar-se per atreure més a un públic més jove, que sovint no hi va?
Sí, però... O sigui, sí, el de portar públic jove, però no sé si la manera és... Perquè què és modernitzar-nos? El que passa és que hem d'aconseguir connectar amb una gent que realment no connecten, perquè no, ningú els ha dit que s'ho poden passar bé, el teatre. Vull dir, jo ho entenc, no? També si tu pares a pensar els xavals d'avui dia, i és que jo no sé ni què els hi passa pel cap. Estem superallunyats. Llavors, si no els ensenyem que està bé en el teatre, que el teatre no té per què ser una cosa que feien els seus avis, o saps? Que també els hi pot parlar, interpel·lar, perquè quan hi van, en general,
els
hi toca.
Sí.
Els hi toca, però clar, no tenen els hàbits. Llavors, potser el que hem de generar és hàbits. I jo una cosa que m'he posat al meu cap, a mi quan em diuen a vegades això, diu, hem d'aconseguir que vingui gent fort que no ve mai al teatre, jo dic, jo això no ho puc fer. Jo em preocupo que la gent que vingui...
Xupar-se bé.
Jo penso en el que ve. I en el que no ve, que ho pensi el polític. De turno, el gestor...
Polític, de turno. Bueno, vas aviat.
Sí, vaig bé, oi? Vaig bé, així ens va.
Vas aviat, sí.
Estàs començant a fotre Oriol en un jardí.
Ja ho veig, però millor, que així...
Retira-ho.
Millor? Som-hi el millor. Les institucions hi ajuden?
No, no, per això ho deia. No, no, això és el que em referia. O els gestors culturals... No sé, jo no puc pensar en fer teatre i pensar què faig perquè un xaval de, jo què sé, de 16 anys que viu a no sé on hagi de... Jo què sé com ho faig. Jo no puc fer això. Jo m'ocupo de dir... Accepto el repte de... El dia 1 estrenem i farem una obra i la gent vindrà i li agradarà. I jo tinc l'energia posada aquí. L'altre, per això deia, gestor cultural, polític, societat, escoles... No tinc ni idea, però...
I les escoles, per què no influencien? Mira, jo tinc que dir, durant un any vaig anar a Argentina. I a mi el teatre m'agrada, cada tarda vaig anar, cada d'això vam anar al teatre, i dos o tres teatres estava ple de nanos de 16, de 18 anys, de 14, amb els seus corresponents mestres a l'escola.
De quin any parles?
Et parlo de 10 anys enrere.
Però és que a Argentina...
Hi ha un preu que podria pagar.
Però vull dir que a Argentina hi ha una força molt bèstia amb el teatre. La gent és... Vull dir, potser hi té a veure amb això.
Ja he pagat 3 euros per anar a veure...
El teatre.
A Argentina, eh? No aquí a Espanya.
Sí.
Per tant, i jo em vaig quedar parada perquè dos files estaven plenes de nanos. Sí. I vaig dir, això és cultura.
Sí, exacte.
Però és que aquí la cultura...
És que...
Silenci.
I no hi hauria manera de poder...
Jo l'he deixat en després, eh?
Poder injectar-ho, veure.
Sí, o sigui, el que jo em refereixo és que jo no crec que sigui feina de l'artista aconseguir...
No, del mestre o de...
Ah, clar,
perquè
sí.
Perquè jo estic d'acord que de petits porten els nens a veure els pastorets, a veure d'això, correcte, molt bé, perfecte. Però obres més bones també podrien anar-hi.
Sí, estic d'acord.
Els hi tindria que preguntar quan surten els nens de veure els pastorets què opinen.
Per exemple.
Bueno, també, no, això no dic que no.
Per cert, deixeu-me agrair-li a l'Oriol, i és que sortegem avui dues entrades dobles per anar a veure aquest Kiss Me Love al Teatre Acadèmia. Heu de fer només tres passes. Seguir @lacaravanaestela a Twitter, etiqueta la persona amb qui us agradaria anar-hi, i tercer, participar-hi tantes vegades com vulgueu, perquè això és així. Teniu temps de participar-hi fins aquest divendres i direm el nom dels guanyadors. Consol deia, estic moltes preguntes un dia com avui.
Vinga, arranca. Aquesta obra que estrenes la setmana que ve, Kiss Me Love, pel que has explicat em sent una mica filosòfica, no? de com afrontar els drames que ens ve la vida i de quina manera ho fem. No sé si la teva formació en filosofia té alguna cosa a veure.
Jo sóc intenset. Passa que tinc sentit de l'humor.
Punky intenset, eh?
Sí, vull dir, faig xistos, però sí, menjo el coco. En el fons, jo m'ho he demanat, això és una cosa que m'he preguntat a mi mateix, i m'he autorrespost a mi mateix, que és, jo feia filosofia perquè, no sé, intentes entendre la vida, no? La filosofia és l'essència, bueno, és una essència, però és igual, me la dic essència, per entendre la vida, no? És pensar la vida, filosofar. I jo crec que l'art fa el mateix. L'única diferència és que en lloc d'explicar-ho a alumnes d'ESO, ho fas a espectadors, no? Per mi és el mateix. O sigui, el mateix que pensava quan estudiava filosofia és el que penso per escriure o per explicar una obra. I... Vull dir que filosofia a mi em sembla que és una paraula que hauria de ser més propera a la gent. Uh-huh. La gent ho veu com una cosa elitista.
Sí, clar, sí. Bueno, realment sí. Ho veiem molt alt.
Clar, però filosofar és pensar en la vida.
Pensar
què fas en el món és filosofar. Pensar què fas a la vida, pensar en la mort és filosofia. Tot és filosofia.
De fet, si em deixes fer autobombo, Oriol, ara que ho dius això, els dilluns podeu escoltar La Caravana a partir de les 5 de la tarda, una secció que es diu Filosofia Millennial, amb Leo Espluga, sí, i que val molt la pena,
sí,
perquè ens ensenya precisament això que deies ara, a veure les diferents facetes de la vida. Ara que parlàvem de Kiss Me Love al teatre Acadèmia, i ens ho deies abans, podrem veure-hi música en directe.
Sí.
Sí.
Molt guai.
Amb lletra...
De fet, aquesta cançó que heu posat, mm-hmm, així, a l'inici, és un tema que hem gravat. De fet, toquem quatre cançons, aquesta n'hem gravat només una, de moment, mm-hmm, el pressupost ens arriba per una, però espero poder gravar les altres. La idea és una obra de teatre, és un concert, perquè és la història de dos músics que ja han hagut de deixar de tocar perquè un ha perdut la memòria. Aleshores, jo volia que la gent entengués, no?, que jo crec que l'art és l'espai on ens connectem tots, perquè penso que la cultura és el que ens permet connectar-nos els uns als altres i despertar-nos l'empatia per entendre què li passa a una altra persona. A vegades no tens temps de la vida de parar-te a pensar què li passa a la veïna del tercer, però després veus una pel·lícula i empatitzes amb aquell personatge que li està passant el mateix que la veïna del tercer. Aleshores, la cultura és això. Jo volia explicar que la gent entengués això i per això necessitava la música en directe per entendre què passa si una persona ja no pot fer allò que sempre ha fet, no? com aquest personatge. Llavors, durant la funció, en ficció, diguéssim, durant la funció de teatre, ell parla de que no té memòria i li parlen de la música i ell diu, no, jo no me'n recordo de tocar. Però de sobte el veiem tocar, que és com si tornéssim al flashback anterior i ens adonem, i és molt xulo, perquè tu veus el tio com toca la guitarra, que toca molt bé, i després el veus que incapaç de tocar i et genera com algun, no sé, genera moltes coses.
Un xoc,
sí, perquè dius, però estàs pensant que sí, tio, que jo t'he vist tocar fa un moment, saps? I el que passa és que això no està fet com si fos un musical, és un concert.
Això t'anava a preguntar, perquè ho has matitzat molt bé, és una obra-concert.
Sí.
Quina és la diferència amb un musical?
Un musical sol ser una música que serveix per explicar el que ja està passant. Uh-huh. És a dir, de sobte un tio perdó les claus i comença, he perdut les claus, i no sé què m'ha... I dius, però ja ho sé, que has perdut les claus, tio. O sigui, he vist que les has perdut i ara fots a cantar per dir-m'ho cantant. I dius, ara m'ho diràs cantant, no? Doncs és això. Aquí no, aquí estan, ells estan actuant i de sobte es posen a tocar. Agafen la guitarra, toquen la cançó...
Guitarra només?
Tenim dues guitarres i un cajón flamenco que fa la funció de la percussió. Realment és com una bateria, el que ho fa el Pep Ferrer. I és una cosa impressionant, perquè Pep Ferrer, tots el coneixíeu, tots, ha fet un milió d'obres, i ningú sabia que toca la percussió, i no vegis com
idea.
La toca. No vegis com la toca.
Dels grans actors de doblatge d'aquest país, també, deixa-m'ho dir.
Sí, un gran.
Tu, que parles de la filosofia, has vist Merlí, per casualitat?
Sí.
És cert el que passa o és molt? No, jo no entenc res de filosofia, eh? Escolta, pel·lícula? No. A part del que passa, vull dir, com a filòsof. Vull dir...
Jo és que, clar, jo em vaig retirar de la filosofia, jo vaig fer fins a tercer. Jo realment un any vaig combinar el primer de la carrera de teatre i tercer de filosofia, i aquell any vaig dir, ja no hi tornarem.
Ja està.
I, de fet, no em vaig ni examinar el tercer de filosofia.
Visto.
Vaig dir, ja està, ja he de llegir molt, però no ho puc explicar. Saps?
Et preguntava abans per com veies el teatre català, i ara que la Carme deia sèries com Merlí, eh? Com veus els nous actors que pugen? Perquè puja una fornada potent, eh?
Bueno, jo crec que la diferència que tenia... Per exemple, quan jo vaig començar a fer això, la televisió era gairebé inexistent. El món de la ficció, el món sí, l'Europa o jo que sé, Amèrica, però aquí encara no existia Poblenou quan jo estava a l'institut. Uh-huh. Aleshores, era com, la televisió era com una cosa petita que potser tenies la sort i que els que estudiem per fer teatre en el fons ho veiem com la traïció. Era com, això de l'audiovisual, que el que mola és la veritat, la verdad, el teatre, no? Crec que la diferència és que ells d'això ja no tenen aquesta por, per tant, ells volen fer coses, tenen mitjans, ho veuen, és molt més fàcil fer coses ara que abans. Primera que hi ha més, però després la tecnologia està molt més al nostre abast. I jo els veig super... Bueno, jo el que veig és que és una generació molt més convençuda d'ells mateixos.
Creacions pròpies de la teva companyia has fet a la televisió o només al teatre?
Bueno, nosaltres vam fer Un dia qualsevol,
que es va
gravar i es va emetre per TV3, i justament vam moure la sèrie, però no va acabar de quallar, perquè fa falta molts diners per fer televisió.
Sí, televisió.
No, falten diners.
Tornes a fotre'm un jardí, eh?
No es fotre's en un jardí, és la realitat, de la filosofia de la vida.
Ara.
Els diners.
Ara. De moment, Kiss Me Love, que aquesta sí que la podreu gaudir fins al... No, fins a no. A partir de l'1 de març, després a partir del 19... A partir del 19, no.
No, de l'1 de març al 19.
De l'1 de març al 19.
Fins al 19.
I després de gira.
A veure, tornarem a dir les dates, que les he dit fatal.
Sisplau.
Que quedi clar. De l'1 de març al 19 de març.
I el 19 també esteu.
El 19 és diumenge i també hi som.
També.
És el final.
Això sí, al Teatre Acadèmia.
Per ara. Per ara,
Oriol, propers projectes?
Estem preparant un espectacle que fem la temporada que ve. I, però encara està molt...
A que és aquest del 24 que em deies per celebrar els 15 anys?
No, això encara estem rascant. Vale. I després jo abans d'estar dient, jo tinc dos capítols que hem de gravar de Los Misterios de Laura. Sí, sí.
Doncs el veureu a Televisió Espanyola, també.
Vereu preparant-ho dels 15 anys, eh?
Sí, tant.
Sí, hem de fer...
Algo gros, eh?
Festa ben feta, sí, sí, sí. I aquesta cançó que sona és la que és...
Ara, la que dèiem abans. Oriol Terrasson, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana amb les tietes. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Us esperem al teatre.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Tant si ets d'esmorzar tard com de dinar d'hora, cada dia, a partir de 11:15 i fins les 2, escolta el magazín del matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. El contingut per llepar-se'n els dits.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
4 minuts i arribarem a 6:15 de la tarda. Per cert, un petit matís, que abans us hem dit que sortegem aquestes dues entrades dobles per anar a veure Kiss Me Love al Teatre Acadèmia i que ens havíeu de seguir @lacaravanaestel a Twitter. Doncs bé, a Twitter no farem el sorteig, el farem a Instagram, eh? El farem a través de l'altra xarxa social. Ara, si ens voleu seguir també a Twitter, escolta'm, millor que millor. Vosaltres hi sortiu guanyant, com sempre. Tietes, us vull proposar una cosa.
Ai, ai, ai. Aviam.
Algú sap què és el cohousing senior?
Jo no.
Ah, sí?
Sí?
Cohousing?
Sí.
I tant.
Ai, ara m'ha sorprès molt. Jo no en tenia ni idea, eh? Sí.
A mi, perdona, digue'm-ho en castellà, en català.
No, és que es diu així.
Convivència.
Cohousing senior.
Jo, anglès, res, no.
Que és en anglès.
Què és, Consol?
Doncs mira, és una opció de viure a la vellesa, la gent gran, amb persones afins, amigues o no, per tenir una bellesa activa.
Escolta, estàs molt posada a la matèria, eh?
És que estem amb unes amigues donant-li voltes al
tema. Sí? M'ho estàs dient en sèrio?
Sí.
Doncs mira, des d'aquí la caravana us volem informar de tot plegat.
Sí.
Com deia la Consol, es tracta d'aquests habitatges cooperatius de gent que tenen entre 50 i 70 anys que volen conviure amb altra gent de la mateixa edat per envellir junts. I tot això ve perquè avui el diari La Vanguardia publicava un nou projecte d'aquestes característiques, 10 persones de la comarca d'Osona, que l'han començat a engegar fa ben poc en una masia i una de les components va heredar fa uns anys. Aquest cohousing no només és per gent que estigui jubilada o separada o sola, és obert a tothom que vulgui compartir uns anys de la seva vida acompanyat d'altres persones, i de fet, en aquest últim projecte que ara us explicàvem, hi trobem 3 parelles i 4 dones solteres. Aquest model d'habitatge és un model que s'ha estès bastant durant els últims anys aquí a Catalunya, però també a la resta de l'estat espanyol, però és una cosa que ve dels països nòrdics. I per parlar-ne de tot plegat hem volgut trucar aquesta hora a la tècnica de l'àrea de cooperatives de Hispacoop, Mari Carmen Cobano. Mari Carmen, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos leído, ahora lo explicábamos, que las cooperativas son de origen nórdico. ¿Cómo llegó esta idea a España?
Pues mira, el origen del cohousing senior, el primer cohousing senior está en Málaga, en el residencial Santa Clara, que se inició en el 2001. Es decir, el cohousing senior es algo muy novedoso ahora, pero realmente en el 2001 ya hay un cohousing senior en España, en funcionamiento.
Es un modelo que ahora se está popularizando, ¿no?, en el Estado español.
Sí, muchísimo. Es, bueno, un envejecimiento activo, como habéis dicho antes. Son grupos de amigos principalmente que se reúnen y ellos quieren decidir qué forma de vida quieren cuando llegan a la edad de su jubilación, cómo quieren vivir sin que nadie, ni la administración, ni los hijos, ni nadie decida cómo tienen que pasar los últimos años de su vida. Ellos deciden.
Porque, ¿sabrías decirme, Mari Carmen, cuántas cohousing senior hay ahora mismo en España actualmente?
Ahora mismo podemos, nosotros en la coordinadora de cohousing que tenemos como unos 12 cohousing en funcionamiento.
Wow.
En España. Y proyectos sí hay muchísimos, hay unos 25, 30 proyectos en funcionamiento, en desarrollo, es decir, hay muchas fases de desarrollo, grupos que están empezando, grupos que ya tienen terreno, pero bueno, unos 25 o 30 sí es cierto que ya tienen terreno y que, bueno, están ahora en un plan de buscar financiación y proyectos de construcción.
Supongo, Mari Carmen, que haya habido esta crisis en el sector de la vivienda, hace que sea más factible cada vez que se hagan estos tipos de cohousing, ¿no?
Yo creo que el inicio y el origen de eso fue primero la soledad, es decir, la gente cuando pasa a la jubilación y a sentirse mayor se ven un poco como solos, algunos llegan incluso a decir que se ven como apartados de la sociedad, que cuando no estás en edad laboral parece que ya no le importas al mundo, y es una manera de no sentirte solo y estar con gente que está igual que tú y que está activa y con ganas de hacer cosas y demás. Y otra tendencia quizás ahora más acusada del por qué están saliendo muchos cohousing es también a raíz del confinamiento, del COVID, de lo que hemos vivido, es lo que ha hecho que este movimiento, lo que es el cohousing senior, esté ahora más de moda.
¿Cómo funciona el cohousing? Es decir, ¿cómo llegan las personas a conocerse?
Los primeros cohousing eran grupos grandes de amigos, eran grupos muy grandes de amigos que se juntaban y entonces decidían que era la forma de vivir. El cohousing senior, tal cual lo entendemos nosotros, es el grupo de personas. Esa es la piedra angular del proyecto. Si no hay grupo, no hay cohousing. Es decir, no te vale tener el edificio si no hay un grupo. Es un grupo de personas que se reúne y empieza a decidirlo todo. Todo, todo significa desde la compra del suelo, dónde se va a comprar el suelo. Hay muchos grupos que se quedan a medio camino porque quieren en la ciudad es muy caro el terreno, se van fuera, ya hay gente de ese grupo que no quiere vivir fuera de la ciudad, ahí termina un cohousing, un proyecto de cohousing. Lo principalmente es el grupo y luego van decidiéndolo todo de manera democrática. Es un todo, es decir, el suelo, la construcción, cómo quieren sus viviendas, cómo quieren sus zonas comunes, todo.
Mira, ahora nos acompañan tres personas que nos acompañan habitualmente en este programa. La Consol que nos decía, por ejemplo, que se estaba pensando esta idea, ¿eh? ¿Cuáles son los beneficios de este modelo?
Los beneficios del modelo es, al final, es que vives en compañía, vives con gente. Bueno, en primer lugar, no todo el mundo vale para vivir en un cohousing senior, ¿vale? Eso que quede claro. Uh-huh. Un cohousing senior también tienes que ser una persona predispuesta a compartir, a ser solidario. Sí, son los principios cooperativos los que están primando en un cohousing senior. Por eso su fórmula jurídica más parecida es la... Porque es solidaridad, ayuda mutua, compañerismo, democracia... Entonces, ¿qué te aporta un cohousing senior? Primero, que es tu casa. Es tu casa. Es la gran diferencia que tiene con una residencia convencional. Uh-huh. Tú no vas a una residencia, tú vives en tu propia casa. Y tienes a tus amigos. Es decir, si quieres comer solo, come solo en tu casa. Pero si quieres comer en el comedor común, por poner un ejemplo, tienes tu comedor donde te vas con tus amigos.
Ah, vale, o sea, no es una casa compartida.
Cada uno tiene su casa, apartamentos de unos 50, 60 metros cuadrados, uh-huh. que tú tienes tu dormitorio, tu baño, salón o salón-cocina y suelen tener mucho su terraza. Tú vives en tu propia casa y luego tienes tus espacios comunes, tu comedor, la zona de gimnasio, luego tienes todas las zonas comunes, salas de teatro, tienen algunos, bueno, pequeñas salas de teatro o de reuniones. Uh-huh. Entonces tienen una convivencia muy activa. Y haces que tengas eso, un envejecimiento activo, dinámico, y que la gente, cuando quiere actividad y estar acompañada en estar sola, pues el cohousing es verdad que es un modelo de vida muy bueno. Mira, un ejemplo claro es una persona que enviudó con el COVID, que vive en un cohousing, y él dice que gracias a vivir en el cohousing, su soledad ha sido, es decir, el perder a su compañera de vida de toda su vida, lo ha llevado mejor viviendo en el cohousing que al final quedándose solo en su piso, claro. Y viendo las horas pasar.
Claro.
Es un ejemplo.
Consuelo, tú estabas interesada en el tema.
Sí, hola. Bueno, llevamos dando vueltas con unas amigas porque es una opción que en principio la vemos muy avanzada, pero que puede ser una buena opción para los años venideros. Y precisamente en el sistema este que habéis dicho de cooperativismo y de solidaridad y apoyarnos los unos a los otros. Lo que aquí, bueno, en Barcelona, como bien has dicho, el terreno es muy caro. Y claro, sí. Las entradas, los pocos que hay, sé que en Sarriá el ayuntamiento ya ha cedido un terreno en la avenida Vía Augusta Sarriá, uh-huh. pero la entrada, o sea, para que no lo sepa, normalmente para pertenecer a esta cooperativa se da un importe de dinero a fondo perdido, sí. Y luego se paga una cantidad al mes. Claro, el fondo perdido es para la construcción y para habilitar todo el edificio. Claro, el problema que tenemos aquí es este. Y yo no sé si esto habría alguna manera que, si estás en las instituciones, hubiera alguna subvención, alguna ayuda. Porque claro, si no, al fin y al cabo tampoco no...
Nosotros lo que es de Despacop, una de las tareas, nuestra tarea en el tema del cohousing es hablar con las instituciones, es decir, porque es un modelo, normalmente la sociedad va por delante que de las instituciones o de las leyes. Entonces es un modelo que se está implantando, pero que es verdad que no está legislado. Es cierto que hay avances, es decir, por parte de los que estáis en proceso de formación o que queréis poneros en marcha, el plan de vivienda estatal sí incluye ya el cohousing como un nuevo modelo de vida y lo incluyen en el plan de vivienda. Cada comunidad autónoma ahora tiene que desarrollar ese plan de vivienda, la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que sí están dando algo de dinero de esa partida del plan de vivienda a los cohousing, otros no. Hay algunas ciudades o pueblos que están cediendo terrenos, otros no. Pero es verdad que va muy lento y es más tema de concienciar a la administración de que esto existe, de que hay grupos interesados y que hay que intentar un poco ayudarles y que se pueda poner en marcha. Pero es cierto que todavía falta un poco.
Laura,
mira. Mira, yo justamente estoy buscando esto para mi vejez. Ya estoy en ello. Pero yo te iba a decir, lo que tenéis vosotros, ¿hay servicio médico?
Claro. Sí, los cohousing que ahora mismo están en marcha tienen su servicio médico en función de las necesidades de las personas que están en el cohousing senior. Es decir, si un cohousing senior al principio no tiene a nadie con necesidades médicas, no necesita un servicio médico.
Hombre, claro que no.
Disponer.
El poder ir,
¿cuál
no
es el problema? Claro, ¿cuál es el problema de los que están en funcionamiento? Ese, al ser un movimiento o un modelo de convivencia desconocido, no lo regulan los servicios sociales. Por ejemplo, en Madrid ya hemos conseguido que se apruebe la regulación en la que ya autorizan, ya el cohousing puede ser un centro autorizado para servicios sociales. Eso es un gran paso para los cohousing que están ahora mismo en Madrid.
Es que yo había mirado uno y la entrada, que es bastante grande, pero luego cuando tú fallecías, esta entrada te daban una parte.
No. No te dan una parte, todo. Es decir, te lo dan todo. Es decir, el cohousing, lo que hemos comentado, el pilar, la piedra angular es el grupo de personas. Luego el edificio se construye y otra palabra que entra dentro de todo el tema del cohousing es la cesión de uso. Los apartamentos son de la cooperativa, no son de las personas. Si por un casual falleces o te vas, porque has decidido que no quieres seguir en el cohousing, tú te vas y el importe que has puesto por el coste de la vivienda se devuelve.
Vale.
Y el nuevo socio que entra es el que paga ese,
otra vez,
ese apartamento, claro.
Técnica del área de cooperativas de l'ISPACOP, Mari Carmen Cobano, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la caravana y explicarnos cómo funciona esto del cohousing senior que está avanzando en nuestro país. Que vaya muy bien.
Gracias.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Me ha sorprès molt, eh?
Jo m'ho estic buscant. Jo ho havia dit.
Sí, a mi sí, m'ho havies comentat.
Una de les raons, precisament, jo li preguntava ara a la Mari Carmen, que ens atesta tan amablement en aquest programa, una de les raons és el preu de l'habitatge, per exemple?
Tens que estar preparat per deixar-ho tot, tancar la porta i anar-te'n. Mm. Això és el primer. Jo estic preparada per això, perquè ja m'he preparat. Aleshores, doncs, jo crec que cada un i cada moment de la vida respons d'una manera o altra. Jo ara això no t'ho puc respondre, perquè no sé com estaré entre 2 o 3 anys, què és el que jo vull fer. Jo ara penso que me'n vull anar i estic convençuda. Però, clar, això d'agafar, tancar-ho tot, i la part econòmica, a mi em van dir, la que vaig veure, i ara recordo que em van dir que ho donaven tot.
Tot. Sí.
Ara me'n recordo que sí.
És que estic bastant... Com que portem temps donant-li voltes...
Sí, jo també.
Ho tinc bastant.
Mira, si podem anar al mateix lloc.
Sí, però creu que no, eh?
A les tietes al mateix lloc.
Ai, Déu meu.
A la mateixa cooperativa.
Si anem la ràdio cada setmana...
A la mateixa cooperativa, cada un cosa seva.
Sí, però jo, amb la meva edat, que ja sabeu que és més que la vostra, ja...
Però això no té res que veure, bueno, si estàs la mar de...
Ja fa 3 anys que vaig tindre que canviar de domicili.
Bueno, te tornes a canviar nosaltres.
Va ser molt dur.
Sí, eh?
Va ser dur.
És dur, canviar de domicili?
Sí.
Com portes
després
molts anys vivint...
Després de 54 anys,
clar,
estar visquent en un lloc, em va ser molt dur.
Clar.
I hores d'ara encara no dic que aquest pis, que era de la meva germana, vull dir que era un familiar, vull dir, no hem anat amb una altra, amb una cosa estranya. No és casa meva. Encara ho dic.
Però això és mentalment, eh?
Per això, o sigui, el meu cap no està encara preparat.
Si tu... És el que jo estava dient.
No, però la motivació no és econòmica, eh? La pregunta que tu feies...
Ara t'anava a dir.
No.
És econòmica o és por a la soledat?
Tampoc. Una part. És una altra manera d'envellir. Uh-huh. És a dir, a mesura que ens fem grans, bueno, les que estem aquí vivim soles. I com nosaltres, doncs moltes més persones. I aleshores, encara que et fem activitats, doncs cada vegada que et vas fent gran et vas allunyant d'alguna manera. I nosaltres no volem que ni els nostres fills ni cap familiar ens tuteli.
No volem empipar.
No volem, exacte, i volem envellir d'una manera activa.
Digna.
Però necessitarem uns serveis. I és l'alternativa més positiva i més humana a les residències.
Em sembla boníssima aquesta idea,
eh?
I no
genial.
La coneixia.
Cada un té el seu apartament. Jo t'explico, cada un té el seu apartamentet, la seva habitació, la seva cuina i tal. Però hi ha uns serveis comuns, que poden ser bugaderia, neteja, comuns a tothom. I llavors, a més, uns serveis comuns. És a dir, doncs un dia, jo què sé, fem creu de lectura entre nosaltres. Un altre dia, doncs, fem que en xequi. Sàpiga que en xequi ho expliqui.
Anem a dinar totes plegades o cas de cada una?
O fem un dia
Treball conjunt a les sales comuns. I després també els serveis sanitaris.
Sí.
Que és aquí el punt important.
És això
que busquem. Claro. No és el mateix pagar una infermera quan és tu sol que quan són 20.
Clar.
Clar.
I estàs atesa totes les 24 hores.
I tens un company que t'ajudarà a determinar que no em trobo bé, que tu m'ajudes, jo t'ajudo.
Jo quan hi he plantejat m'han dit, ui, quina tonteria. Dic, no, perquè si estic bé, ajudaré. Clar. Si no, em tindran que ajudar. Clar. I com penso estar estupenda, ajudaré.
Clar. Per cert, Consol, que aquest projecte que deies i que anomenaves abans que estava a Sarrià, és un projecte que es diu Can 70.
Can 70, sí.
És caríssim, eh? És caríssim.
Sí, aquest és molt car. Però el de Sant Feliu de Guíxols, que estan reformant un hotel, que és el Walden 20, no sé què, aquest és més assequible.
Sí. Bona aquesta.
A Montnegre ja n'hi ha un, d'aquest tipus, aquí a Sants.
No, no. Sí? I benvingudes iniciatives com a aquestes. Mireu, mig minut ens queda.
Bueno.
Ha passat ràpid avui, eh?
Sí, sí.
Home, perquè
ho hem
tingut...
passat molt bé, eh?
Bueno, sempre ens ho passem bé.
Sempre.
Sí?
Sí.
Que
sí.
Bé. I jo content que us ho passeu
home,
bé.
Home, i nosaltres contents de vindre i passant-s'ho bé, què et diem?
És que la ràdio...
I els oients, no?
Sí, els oients.
Sí.
Esperem que també ho passin bé.
Esperem que també ho passin bé nosaltres.
Com deia aquell i com ara en recordava la Consol, visca la ràdio, sempre la ràdio.